La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 5 de juny, dia entre setmana i festiu per molta gent. Són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en català que avui ha escoltat això.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación.
I hem dit, escolta'm, Pedro, que som a juny i les eleccions a juliol, no en fem tanta pompa de tot plegat. Transformem una mica.
Había una vez...
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación.
Molt millor, Pedro, molt millor. I comencem programa, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amon, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem qui passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui els grans protagonistes d'aquesta secció seran en Rafa i l'Anna, un mosso d'esquadra i la directora d'una sucursal d'un banc que van idear un pla per atracar-lo. Si voleu saber com va anar tot plegat, quedeu-vos que en uns minuts us ho explico a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia sabrem què opina la gent del carrer. Què en pensen de la recompensa de 10 euros en combustible per a joves conductors que donguin 0-0 a la prova d'alcoholèmia? Creuen que és bo o creuen que és dolent? En parlarem de tot plegat amb Teresa Escalante, portaveu d'Espirituosos Espanya per temes d'alcohol i conducció.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Els 6 debats que ha demanat Pedro Sánchez, l'inici de la selectivitat el proper dimecres o el Festival del Primavera Sound a Madrid seran alguns dels temes que abordarem avui amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa.
Convida'm al racó dels pensaments. Convida'm-hi una estona.
I avui ens visita el cantautor Caim Riba, que torna a l'escena musical amb el seu quart disc, El racó dels pensaments. Un disc on segueix explorant el seu positivisme a través dels temes que van des de la música més íntima, al rap i passant pel rock amb temes com La reina de la ciutat. Amb Caim Riba parlarem de música, però també de celebrar la vida.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet, Nina.
Avui acabarem els vuitens de finals de la festa preferida de Catalunya, on Francesc Marginet enfrontarà les Falles de València amb la Patum de Berga. A més, descobrirem quina és la festa guanyadora de la setmana passada i obrirem l'espai de la Loto Agenda per saber de quines activitats podrem gaudir pel territori, Tarragona inclosa.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà avui de l'ésser humà partint del pensament de Heidegger i ens visitarà també, com cada dilluns, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova, que ens explicarà l'òpera Don Pasquale.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Caim Riba i deixeu-me que us faci un petit apunt abans. Aquest nom us he de dir que m'agrada i que no a la vegada, perquè m'agrada per la sonoritat i perquè el tenen molt poques persones, però d'altra banda, visualment parlant, la dièresi no m'acaba de fer el pes.
A mi m'agrada molt, Caim.
Sí, sí, per la sonoritat, que és sí. El que dic jo, sí, queda sí, molt sí. Bé, però escrit, la dièresi em provoca una mica de toc. Però bé, si anem al seu Instagram, tornem a trobar d'aquelles biografies que ja saps tot el que fa i ha fet, tot i que crec que l'hauria d'actualitzar una mica perquè posa El racó dels pensaments, Loading, que és en proceso, no? Sí. I més que Loading està out, perquè ja s'ha publicat, però bé, no li tindrem en compte. Després tornem a trobar-nos un altre cop amb un Instagram que no té ni cap ni peus, perquè penja tot allò que fa gairebé, però sí que li agraeixo una cosa, i és que faci vídeos des de la seva habitació, terrasses, estudi... En fi, que cante a tot arreu. Però si us soc sincer, el que més m'agrada són les fotografies de la seva filla quan era petita, que si tocant la guitarra... que quan era més petita no, només la tocava, diguéssim, no feia cançons. Uh-huh. Però una mica més gran sí que ja la veiem en un vídeo on ja la comença a tocar, com pot, òbviament. També després amb ulleres de sol i amb un somriure una mica de pilla, també, les fotografies. Clar, En definitiva, que té èpoques i èpoques per les publicacions, però per això i per cantar i ser tan sensible està més que aprovat.
Va, explica'ns el teu toc a part de la dièresi.
Doncs mira, quan estàs amb un grup de gent més o menys gran i sense voler-ho, de cop et trobes enmig d'aquesta rotllana que s'ha creat. I em fa bastant toc, no perquè sigui una forma geomètrica que estic trencant jo, no, sinó perquè sempre li donaràs l'esquena a algú i, a banda, seràs el centre de totes les mirades i això, vulguis o no, et posa una miqueta nerviós.
Odies la gent que...
Doncs tira gots enmig d'un festival. Mira, jo, la veritat, no sé què hi tenen al cap, perquè si et toca malament, fa bastant mal, la veritat.
Sí, sí, és veritat. Sí,
o sigui, sí, sí. No sé en quin món viuen, que van tirant gots per allà al festival.
Què et fa feliç?
Doncs a veure, em faria més feliç tenir el dia de festa com la majoria de barcelonins o barcelonines, sí. Però m'ha fet bastant feliç que pels carrers es respirés tranquil·litat, no? No aquesta voràgine a la que estem acostumats del dia a dia, gent amunt, gent avall, cotxes amunt, cotxes avall...
Espera't, que aquesta tarda la gent tornarà, ja veuràs.
Sí?
Però nosaltres ja estem aquí.
Exacte.
Imagina que haguessis de tornar d'algun lloc.
Clar, clar, clar.
Déu-n'hi-do.
Ben vist. Una bona caravana.
No, això és fàcil, eh? Si vens d'algun lloc i et trobes caravana, encens la ràdio i tens més caravana encara,
exacte,
però divertida.
Molt bé.
Així de fàcil. Propòsit vell?
Doncs he d'anar a comprar les meves estimades amigues pastilles de l'al·lèrgia i, efectivament, doncs, hi vaig anar, per tant, complert.
I propòsit nou?
A veure... El propòsit d'avui... Les polseres del Primavera Sound són molt maques, però incòmodes. Així que aquesta tarda m'entretindré una bona estona intentant treure-les, perquè si no m'agrada tallar-les directament. Jo el que necessito és trobar el punt idoni per treure-li la coseta aquesta que les tanque, que endarrere no va, només va endavant, diguéssim, per tancar-la encara més.
Amb alicates ho podràs fer.
Sí, però saps que hi ha una tècnica que si gires la polsera, la vas enroscant, a poc anirà sortint la part negra.
Estem fent live style, ara, o què?
Una mica,
una miqueta.
Sí. No ets d'aquells que se les deixen, eh?
No.
Perquè hi ha gent que va a tots els festivals i porta el braç enguixat de polseretes.
Trobo una mica horrible, la veritat. Sí, no sé si és per pur postureig o per què. Sí. A més que quan et dutxes, Joan,
també se t'apreta més. Moll. I se t'apreta més, llavors és incòmode.
No.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, per començar, us porto una d'aquelles notícies de successos que us ben juro, des del meu punt de vista, podria formar part tranquil·lament de l'argument d'una pel·lícula de ficció.
Thriller, això, eh?
Sí, música de suspens.
Sí.
Mare meva. Suspens ho he provat, perquè no sé si l'he aconseguit.
No, està bastant ben triada, la veritat.
Sí.
Bé, abans de res, i cal remarcar-ho, heu de saber que qui va publicar la notícia va ser el periodista de Tribunals i Successos, Toni Muñoz, aquest diumenge a La Vanguardia, perquè aquestes coses s'han de citar, val? Dit això, anem al gra. El titular de la notícia diu així, molta atenció, eh? Atracament surrealista.
Ai, Déu meu.
Un mosso i la directora d'un banc ideen un pla per assaltar-lo.
No m'ho puc creure.
Detall important. El mosso i la directora són parella.
Ai, amic.
Ui. Què? Primeres impressions?
Jo aquí... Sort que ho he aturat a temps, perquè veig un...
Un crim de la Guàrdia Urbana.
Un crim de la Guàrdia Urbana 2. Sí.
Bé, en aquest cas, el que també heu de saber és que tot plegat va passar al municipi de Palau-solità i Plegamans, al Vallès Oriental, el 2 d'agost del 2017. Per tant, ha plogut.
Sí, fa temps.
I que els protagonistes de la història són, com us deia... No us havia dit el nom. En aquest cas són en Rafa i l'Ano, val? Un mosso d'esquadra, això sí que us havia dit, i una directora d'una sucursal del Banc Santander.
No es diu Sanahuja, eh?
No, ho he pensat, eh? Dic, anem a mirar si és Sanahuja o no.
No.
En aquest cas està lliure de delicte. I res, com us deia, que el que van fer va ser idear un pla per assaltar aquesta mateixa sucursal on l'Anna n'era la directora. Per tant, això són... Palabras mayores, eh?
Clar, clar, clar.
Per tant, fins aquí ho tenim clar, eh? Tenim una parella que en comptes d'anar a passejar pel parc i fer-se quatre petonets, com fem tots, doncs el que fa és decidir creure's estar a la sèrie de La Casa de Papel i anar a trencar
un banc. Una mica sí, una mica sí.
Que bo.
Sí, sí.
És així.
Efectivament.
Sí, sí, sí. Vosaltres, sí, sí. Amb la parella, no tothom m'entén, però vull dir... Es va passejar,
sí,
pel parc,
sí,
és el cinema...
Arrumicós, que en diuen, sí.
Exacte. Doncs no, ells...
No plantegem atracar
banys. Mira La Casa de Papel, si va tenir impacte, que ara la gent
ho volgut copiar, no?
Va, si seguim avançant, en aquest cas el plantejament de la parella anava així. L'atracador, és a dir, en Rafa, no Sanauja, en Rafa, havia d'entrar al banc quan l'Anna, és a dir, la directora de la sucursal, sí, estigués sola. Fins aquí ho entenem.
Sí.
Per tant, fet aquest primer pas, teníem pactat que en Rafa el que faria seria amenaçar a l'Anna i s'emportaria els diners de la caixa forta. És una mica Casa de Papel, ja us
sí,
ho deia.
Sí, sí, sí.
Aquest era el plantejament. D'aquesta manera, amb la col·laboració de la directora de la sucursal, és a dir, l'Anna, segons ells, el pla era infal·lible. I us he de dir que t'ha dit tal fet, perquè així va ser. La parella es va embutxacar ni més ni menys que 140.000 euros.
Ah, per tant, el van arribar a fer, eh?
El van arribar a fer.
Val.
Molts diners, eh?
Però clar, com passa en aquests casos, gir dramàtic dels fets. Perquè és que no pots entrar a robar un banc i sortir...
Clar, clar, indemne. Val. No pot passar això.
I és que, com us deia, l'atracament hauria funcionat si no fos per un petit detall. Resulta que les càmeres de seguretat van captar la matrícula de la furgoneta blanca que van fer servir els atracadors per fugir.
Molt bon mosso d'esquadra no era, eh?
No, exacte.
No, exacte. No.
A veure, estudiau, xico, vull dir... O sigui, et prepares tot això i no veus que hi ha una càmera que pot gravar la furgoneta.
Sí, sí.
Per favor,
atracador
a nivell...
Zero.
I clar, en aquest cas, la matrícula, us he de dir, no estava el seu nom, sinó que estava el nom d'una tal Mireia... i la seva parella, en José Luis, val, que tenia una estatura i físic semblant a l'atracador.
Fixa't.
D'acord? És per tot plegat que a partir de les imatges, els experts en atracaments dels Mossos d'Esquadra van estirar el fil, allò que fan,
sí,
i van veure que el comportament de la directora de la sucursal durant l'atracament no era lògic, sinó que semblava que seguia com unes pautes assajades. Clar.
Ai, van assajar-ho i tot, eh?
Sí, mira com els hi va sortir.
Suspès interpretació.
Per tant, aquest detall, és a dir, l'actuació de la directora de la sucursal que havia de servir com a coartada,
sí,
va ser tot el contrari, i aquí és on van fer saltar totes les alarmes. És per tot plegat que els Mossos van començar a investigar i van descobrir que la dona compartia classe de ball, atenció, amb la seva parella i també el José Luis i la Mireia.
Ah, ostres,
ui.
M'explico, eh?
Sí.
Ho enteneu. I clar, aquests dos eren els propietaris d'aquesta furgoneta que es van enregistrar imatges.
Jo, sisplau, que li treguin la L a la furgoneta i li pengin l'atracador.
Ai, L de...
Sí.
I res, segons els experts en aquest cas, van considerar que tant en José Luis com la Mireia eren el cervell de tota l'operació. Per tant, ells no van anar a atracar, però se'n van netejar les mans, que diem, però eren els que ho havien ideat tot.
Fixa't,
eh? Clar, un detall que es podia haver evitat, des del meu punt de vista, però que no va ser així... És per tot això que ara l'Audiència de Barcelona ha condemnat els quatre a anar a judici i la Fiscalia els hi demana 6 anys de presó a cadascú.
Fixa't tu.
De pel·lícula.
No, és la pel·lícula i tant.
I ja està, que no els hi ha sortit bé.
Ai,
ara, primer de tot, que atracar un banc no està bé, ja partint d'aquesta base.
Ja, clar.
Segons, si ho fas, fes-ho bé... No?
Si ho fas, fes-ho bé.
Clar.
I no et dediquis a ser policia, tampoc. Saps?
No. I la directora de la sucursal,
O lladre o policia.
Les dues coses
no es pot ser.
O una a l'altra. Deixem triar. Millor ser policia.
Millor ser policia.
Sí. En fi, tinc més coses. Ara canviem radicalment de tema perquè us vull parlar de la tonyina.
Va.
Quin canvi de tema radical, sí, eh? I abans d'anar al tema vull fer-vos una pregunta molt clara, tant pels oients com per vosaltres. Quantes llaunes... Què és això que sona de fons? Olé!
És boníssima, és un clàssic de clàssics.
Sí, m'agrada molt. Quantes llaunes de tonyina us mengeu a la setmana? Estic parlant de llaunes, eh? No de tonyina al peix fresc, sinó llaunes...
De llauna,
sí.
Llaunes a la setmana...
Unes tres.
Llaunes a la setmana, tres.
A la setmana?
Sí, comptant cap de setmana, eh?
Escolta'm, però que no vol dir menjar-ho sol, eh? Que tu pots posar
la manida,
el cigró... Ja.
Jo crec que...
Jo una si arriba.
Dos o tres al mes.
Al mes?
Sí, home, i tant.
Sí, jo també, eh?
Sí,
jo com l'Andreu, eh? Jo dues
a mi m'agrada molt la tonyina.
Clar, i ara ve la gran pregunta. Sabeu quantes podeu ingerir com a màxim a la setmana?
Ah?
No.
Ni idea.
Una aproximació?
No ho sé, cinc.
Cinc?
Ara,
sí. A la setmana.
No. T'has passat, sí, jo penso,
després,
eh?
Després em dius de mi, que en menjo tres?
No ho sé, diu com a molt, no?
Com a molt, escolta.
Jo crec que com a molt...
Oh, ja està, que fa l'Andreu.
Sí.
Val. A veure, doncs abans de donar-vos la resposta... si algun oient vol dir la resposta, ens pot trucar, eh?
Home,
però avui, clar, potser els hi donem vacances. Perquè com que és...
Clar.
En fi. Deixeu-me dir-vos, tot i que ja ho deveu saber, que la tonyina pot ser una gran aliada a l'hora de preparar molts àpats, sobretot a l'estiu. Ve de gust, perquè és fresca. De fet, la llauna on es conserva és un envàs que porta molta comoditat, ja que ens permet transportar-la i aplicar-la sobre qualsevol recepta fàcilment.
Sí, tant.
Que dines a la ràdio i portes un tàper amb cigrons?
Para, pam,
doncs l'acompanyes de tonyina.
Ara.
I ja està. Ara bé, com sempre, cal anar amb compte perquè és un aliment saludable, però és important, a la línia del que diem sempre, no abusar d'ella. I és que, tot i les múltiples virtuts ja de la tonyina, ja que és un peix ric en àcids grassos com l'omega 3 i l'omega 6, que ens ajuden a reduir, per exemple, el colesterol, que tu, Andreu, deies que tenies molt, doncs té algunes característiques que en cas d'abusar-ne, doncs podrien ser perjudicials per la nostra salut. I no ho volem. No,
no
ho volem.
Evidentment.
Clar, i us preguntareu, quines són?
Quines són?
Doncs tot plegat gira al voltant dels metalls pesants que conté i també els greixos que inclou la que consumim, atenció en conserva.
És un detall important. Metalls que s'endú de la llauna.
Com?
Metalls que agafa de la llauna.
I del peix,
exacte. I del peix,
sí,
eh?
Sí, sí, ja en té. Sí.
Val.
Clar, i és que segons els experts, l'oli que s'utilitza per la conserva pot aportar un excés de greixos a la dieta, però cal menjar-ne amb prudència i no consumir, en aquest cas, més oli del que ja necessitem.
Clar.
Vale? Per tant, posats a triar, els experts recomanen que escollim la tonyina al natural o la que va acompanyada d'olis de girassol o d'oliva.
Val.
Però atenció al detall, mai la que està acompanyada d'oli vegetal, ja que no s'especifica de quin tipus és i pot ser que sigui de palma.
Ui, no.
L'oli de palma, això, fatal.
Sí.
I ara sí, anem a contestar la pregunta: quantes llaunes de tonyina en conserva podem ingerir com a màxim a la setmana? Doncs en aquest cas, segons els experts, el màxim que una persona adulta pot ingerir són 100 grams. Per tant, si partim de la base que una llauna, la visualitzem tots, conté aproximadament 50 grams de carn de tonyina, doncs el màxim serien 2 llaunes a la setmana.
Fixa't.
Jo ho faig fatal, eh? Fixa't. Perquè jo utilitzo tonyina gairebé per tots els àpats.
Sí.
És que m'agrada molt.
Jo n'havia dit 5, m'he passat de llarg.
Sí. Si són 3, tampoc crec que passi res, però alerta.
Però que s'ha d'anar en compte.
Sí, ja està, així de senzill. 2 llaunetes de tonyina en conserva, màxim, i està ben saludable.
I ja ho
tindríem. Sí.
Acabem amb musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Alicia Keys.
Sabeu les vegades que he ballat jo això.
Normal, digues, Núria, perquè és un temacle. I avui us he de dir que la cantant estatunidenca ens porta molt bones notícies, si tenim en compte que fa poquíssim ha anunciat l'arribada d'un nou musical propi que s'estrenarà a finals d'aquest any a Nova York. Què? Molt bé, això.
Sí, tant.
Si dona ganes d'anar-hi, eh?
Sí, tant. Ganes de veure'l.
En aquest cas, el musical rebrà el nom Hell's Kitchen, que és el nom del barri en el que va créixer la mateixa protagonista, l'Alicia Keys, i s'inspirarà, com no podia ser d'una altra manera, la seva pròpia història, que protagonitzarà, en aquest cas, una actriu emergent, és a dir, no massa coneguda, que es diu, a veure si ho direm bé, Malea Joy Moon. Què us sembla? La coneixeu o no?
Ni idea.
No. Doncs ara es farà famosíssima, ja veureu.
Fixa't, segurament.
Com és evident, en aquest cas, la música i les lletres del musical sí que estaran fetes per la protagonista de la notícia, Alicia Keys, i la direcció la portarà Mitchell Grage. Aquest, diuen, serà un musical on hi participarà un elenc format per una vintena de persones, i que us he de dir, molts ja esperen impacients per veure, perquè imagineu-vos un musical fet per Alicia Keys. Pot ser
ha de ser brutal.
Per tant, com sempre, a l'espera de noves informacions, jo de moment us deixo amb un dels seus temes més mítics, aquest. A veure qui si sabeu quin és.
Va, som-hi.
Va.
People keep talking, they can say what they like, but I
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 22 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Hora de saludar la nostra reportera intrèpida, la reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta casa, de la Ràdio en General en català, Nina Agustí, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants, de Barcelona, a preguntar què als nostres oients.
Doncs avui la pregunta del dia recull l'opinió de la gent del carrer sobre una nova mesura que aplica la policia local de Castelldefels. Atenció, això està d'aquest cap de setmana. Pels despistats i despistades, context. La policia local de Castelldefels s'ha sumat aquest cap de setmana a la campanya promoguda per la Federació Espanyola d'Espirituosos per premiar amb un val de 10 euros en combustible els joves de fins a 30 anys que en controls nocturns d'alcoholèmia demostrin que no han consumit cap gota d'alcohol, és a dir, que la taxa ha de ser 0-0.
Està molt bé, això.
Segons informa el mateix cos policial, sí. D'acord? Voluntaris de la campanya de conscienciació són qui entreguen aquests vals, que no van a càrrec del diner públic, eh? Això és un detall important. Així que la pregunta del dia ha estat, què opines d'aquest projecte? Creus que és bo o que és dolent donar 10 euros a aquells que no hagin begut ni una gota a les nits? Escoltem què ens diuen la gent del carrer.
Bé, bé, sí? Molt bé, sí. Home, perquè suposo que els hi motiven per no beure, algú farà per una miqueta de cas. De fet, no tindríem per què agafar el cotxe beguts, però bueno, ja saben com va la cosa. Si troben que els hi donen una recompensa, potser s'ho pensaran i almenys el que condueixi que no doni positiu.
Doncs pues molt bé. Així fomenten que la gent no begui mentre es condueix.
Estàs pensant, eh?
Sí, no.
Però... Per què? Explica.
És una mica com... Si no veus, et dono diners. Però sí, però està bé perquè no... Això fomenta que no veguin.
Mira, està bé perquè potser els joves els motivarà, perquè al final tots anem com molt justos de pasta, però tampoc no trobo bé que s'hagi de premiar a qui realment no, no pren ni substàncies ni beu alcohol. Vull dir que al final un també ha de ser conseqüent, no?, el que és bo per la seva salut i el que no.
Pues a mí me parece muy bien, porque incentiva que los jóvenes no tomen licor.
Por aquí.
Y yo sí no estoy de acuerdo, porque cada quien tiene que ser responsable de sus actos.
Doncs ja veiem que hi ha molta diversitat d'opinions,
sí.
Però encara tenim més persones que volen participar, Joan.
Som-hi, doncs.
Les escoltem, vinga.
Bueno, sí, está bien, porque a lo mejor influye a que la gente beba menos, ¿no? El tema, para que sean premiados por algo, ¿no? Por lo que yo entiendo. Bueno, por lo menos es una iniciativa que, mira, está bien, no lo veo mal.
Bueno, la verdad creo que es un poco intrusivo porque cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo y su vida, y si yo quiero ingerir alcohol en una medida que no sea... que no afecte a otro, pues estaría todo bien, creo yo. Sin embargo, sí me parece algo motivador, si es que no sé cuáles son las cifras de accidentes por alcoholemia o ese tipo de cosas, pero si fuese la cifra muy alta, me parece una buena metodología para incentivar a, no sé, por ejemplo, conducir no ebrio.
Sí, això contribueix a que, en aquest sentit, la gent es consensi i sàpiga que conduir requereix d'un respecte i d'una educació respecte de l'entorn que tens, benvingut. El que és una mica trist és que tinguis que premiar algú perquè es comporti bé educadament o cívicament o respecti unes normes de circulació que són per tots.
Recordem, Nina, però, que la taxa permesa, sigui quina sigui l'opinió de les persones que estem escoltant, per conduir, la taxa permesa és de 0,25 d'alcohol en sang, eh?
Sí, 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 sí.
Per tant,
de fet...
compta amb això.
Ara...
I si és 0,0, encara millor.
Exacte.
Evidentment.
Ara ha arribat l'hora de donar pas al... el bonus track.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más...
El bonus track d'avui és d'una noia que ens aporta un punt de vista molt més complet i té més opinió a dir.
Sí.
Escoltem, vinga.
Home, crec que és una manera d'incentivar el no consum d'alcohol una mica infantil, potser. Jo crec que hem de ser conscients, però des d'una altra manera. O sigui, des de la consciència fins, o sigui, cap als altres, no cap al propi benefici que té una persona per no estampar-se contra qualsevol persona i tenir un premi. O sigui, jo crec que s'ha de fomentar la consciència i la responsabilitat col·lectiva, ja que si jo no bec, no faré mal als altres, únicament perquè jo, saps?, tingui aquest benefici.
Correcte. La Exacte. Qüestió és responsabilitzar-se d'un mateix per no fer mal als altres.
Exactament. Doncs, escoltar la veu del poble, ens posem en contacte amb Espirituosos Espanya, entitat que organitza aquesta campanya de la mà de la policia local. Avui parlem amb Teresa Escalante, portaveu d'Espirituosos Espanya per temes d'alcohol i conducció i també responsable del programa Nocturnos. Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, nos gustaría saber de dónde surge la idea. ¿Qué es este programa Nocturnos?
Pues el programa Nocturnos lo que pretende es fomentar la figura del conductor alternativo, que es aquella persona dentro de un grupo de amigos que no va a beber alcohol porque va a conducir. Y esta figura pues nació en Estados Unidos, el Designated Driver, y nosotros lo trajimos aquí a España pues por allá por el año 2000.
De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 55.000 jóvenes entre 15 y 29 años mueren en Europa anualmente como consecuencia del consumo de alcohol en al volante, ¿no? ¿Era realmente necesario hacer una propuesta como esta que hacéis desde Espirituosos España?
Sin duda. Además, nos dimos cuenta que tú le preguntas a cualquier joven a las 5 de la tarde que si el alcohol y la conducción son incompatibles y te va a decir que sí. Pero la respuesta va a ser diferente si ya nos vamos a un viernes, un sábado por la noche, en el momento en el que ellos están de marcha, que aparece ya el famoso yo controlo, y precisamente nuestro programa está ahí, en esos momentos, para recordarles que no controlan y que lo más seguro al volante es la tasa cero.
Teresa, ¿cómo funciona este bono de 10 euros para los jóvenes que no hayan bebido ni una gota de alcohol, les dais para ese combustible? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis?
En este caso lo hacemos en colaboración con policía local. Las personas que van conduciendo tienen que demostrar esa tasa cero, que es la más segura al volante, en el control que le hace el policía. Y nosotros lo que hacemos es multar en positivo a aquellos que llevan esa tasa cero, la más segura, por ser precisamente conductores responsables. Uh-huh.
El resultado de la prueba tiene que ser este 0-0 para recibir esta recompensa. Y, de hecho, en enero veíamos ese cambio de tasa de alcohol permitida. ¿Desde la federación creéis que es suficiente la tasa actual de alcohol?
Creemos que, en el caso de los menores era necesario que la tasa fuera cero, ya que los menores, además, no pueden consumir alcohol por ley. Uh-huh. Y, de todas maneras, nuestro mensaje es muy claro. O sea, la tasa más segura al volante es la cero. Y es por eso no premiamos a conductores que van dentro de la tasa legal, sino que nosotros premiamos únicamente a aquellos que dan la tasa cero.
Si no me equivoco, este proyecto ya se ha aplicado en localidades como Albacete, Almansa y ahora a Castelldefels. ¿Qué resultados está teniendo? ¿Funciona como esperabais?
Es muy positivo, porque además no solo influimos en el conductor, sino que a esos acompañantes que puedan ir en el vehículo con el conductor les recordamos, oye, muy bien, tu conductor es un conductor responsable, ha dado cero. Si vosotros sois mayores de edad y queréis consumir alcohol, tenéis que hacerlo, pero con unas normas. Tenéis que hacer un consumo de alcohol responsable.
Teresa, ¿y por qué solo a los jóvenes este proyecto? ¿A los adultos no les aplicáis?
A los adultos si los paran, se los recordamos también, porque es una cosa que tiene que aplicar todo el mundo, pero sobre todo nos dirigimos a los jóvenes porque queremos que se asienten conductas responsables y queremos afianzar precisamente que se acostumbren a que si van a conducir no tienen que beber absolutamente nada de alcohol.
De hecho, hay gente que ahora escuchábamos la opinión de la gente, ¿no?, y que cree que premiar a los jóvenes de esta manera no es la mejor solución porque los jóvenes deberían ser responsables de sus actos. ¿Esto responsabiliza realmente lo que hacen al volante?
Al final estamos hablando de mayores de edad. No podemos olvidar que un conductor tiene que tener de un vehículo, tiene que tener 18 años, a quien nosotros nos dirigimos en este caso. Estamos premiando a aquellos conductores que ya demuestran llevar la tasa cero, con lo cual lo que hacemos es reforzar un comportamiento que ya vienen realizando para que lo sigan haciendo y para reforzarlo.
Teresa, ya para finalizar, ¿esperáis aplicar el proyecto como este alrededor de todo el territorio?
Por supuesto, cualquier policía local que quiera colaborar con nosotros para poner en marcha el programa de los nocturnos, sin ningún problema. Trabajaremos con ellos.
Teresa Escalante, portaveu de Espirituosos España per temes d'alcohol i conducció i responsable del programa Nocturnos. Moltíssimes gràcies per atendre'ns esta tarde. Que vaya muy bien y muchos ánimos con el proyecto.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Dos minuts que passen gairebé de dos quarts de quatre de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Sobretot recordar, responsabilitat al volant i responsabilitat sempre amb el consum de l'alcohol. Uh-huh. Nosaltres, va, que anem a publicitat i de seguida parlem de lo que se viene, de las cositas que se vienen, de les eleccions que vindran a Oriol Vidal Barra, aquí el nostre politòleg de confiança. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. El teu edifici, el barri... A la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
4 minuts i mig que passen de dos quarts de 4 de la tarda i ja tenim el nostre politòleg de capçalera, Oriol Vidal Barraquer, aquí a La Caravana. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Podem dir, no?, el que comentàvem, o...?
Diguem-ho, sí,
sí, eh? Diguem-ho. El primavera aquest cap de setmana.
Sí.
Què tal, això?
Bé, el Joan m'ha dit, a veure aquesta cara de primavera, crec que encara la porto bastant bé. No, bé, la veritat és que...
Portes amb dignitat,
molt,
eh?
Crec que sí, porto força dignitat. Bé, molt bé, molt bé, jo m'he passat molt bé, i en comparació amb l'any passat, que va ser una mica bogeria a nivell de gent...
Una mica caos, eh?
L'any passat va ser una mica caos, aquest any crec que molt bé.
Va, comencem per les cosites que som deia jo. Mira, primera cosita.
Dale, Romeo.
He venido desde
con las pilas, ¿eh?
El debate, sí, a pelear-me sí. Por ti.
Ai,
perquè avui, que comencem de fet amb una notícia que va sortir del forn, que sí. S'ha acabat de tancar fa una estona, que és que sabem que la setmana passada Pedro Sánchez ens va sorprendre a tots, no? Uh-huh. Convocant eleccions pel 23 de juliol, i recordeu, ho vam dir, que aquest any seria un any electoral, ens pensàvem que ho seria fins a finals d'any, ho serà com a mínim fins aquest ara. Juliol, perquè després del resultat de les municipals i autonòmiques del passat 28, doncs Sánchez ens va deixar tots amb aquest pam de nas anunciant aquest avançament electoral. Uh-huh. I aquest matí, per celebrar just la setmana d'aquest anunci, ha llançat un nou missatge de campanya en forma de repte pel seu rival, que és un cara a cara presidencial, amb Núñez Feijóo cada setmana, és a dir, 5 cara a cares abans de les eleccions.
Déu-n'hi-do.
Els 5 debats. Feijóo ja ha dit que no, el PP ja, uh-huh. ja ha dit que no.
Això, que era una excentricitat.
Exacte,
dit,
que era una excentricitat, amb el portaveu del PP dient que sabien que Pedro Sánchez està més còmode als platons que a la calle. Que el PP reivindicant-se com a partit de la calle també era divertit, però bueno, la qüestió és que han dit que no. També Yolanda Díaz també ha criticat també la mesura, perquè diu que el bipartidisme...
Anava a dir, també ja s'hi ha sumat, però una mica xascarrillo.
Sí, no, sí, també s'ha sumat al debat, diguéssim. I jo crec que la reflexió aquí fes la següent, perquè encara que del resultat de les eleccions del proper 23 de juliol efectivament acabarà sortint escollit un president del govern, mm-hmm. i que aquest només podrà ser
o Sánchez o Feijóo, el que escollirem estrictament és la composició de Congrés i Senat, no? L'Estat espanyol es regeix per un sistema parlamentari i això el que vol dir és que el poder executiu, és a dir, el govern, no és escollit directament pel poble en unes eleccions, sinó pel Parlament, que sí que escollim nosaltres.
Que això ho hauríem d'entendre millor, crec, Oriol, perquè a vegades votem molt en format presidencialista i no acabem d'entendre els pactes.
Exacte, i ho hem de tenir ben clar el que anem a votar. Per això tenim aquell llençol taronja del Senat, no? Perquè estem escollint senadors, les llistes són molt llargues, no estem escollint simplement un president, i a més a més, el president normalment és el candidat d'un dels partits estatals. Exacte. Que es presenta per la circumscripció de Madrid. És a dir, els votants catalans no han votat mai algú que després ha sigut president estrictament, sinó que han votat partits que hi donen suport o no. Per tant, els ciutadans tindrem una oferta molt variada de candidatures i centrar el marc de la campanya, com si aquesta fos una elecció de dues candidatures, doncs beneficia, evidentment, els dos grans partits en un escenari en què tant PP com PSOE tenen rivals potents extrems i extrems, no? Debats d'aquestes característiques els podrien servir per aglutinar el vot que, d'una altra manera, es podria escapar a sumar-ho a Vox. És possible, jo crec, que veiem un cara a cara entre els dos principals.
Almenys
uns,
segur,
Jo crec que un l'acabarem veient, no seria la primera vegada. Sánchez Díaz va entrar en debat amb Rajoy a les anteriors. Jo crec que és possible, a part dels debats de caps de llista la resta dels partits.
Diries que és el fort de Feijóo, els debats?
Jo crec que no. És dir, jo crec que Sánchez és molt més bo que Feijóo en eloqüència. És dir, Feijóo venia com amb moltes expectatives. Des que és president del PP hem vist que rajoyeja una mica a l'hora de parlar, no? I per tant jo crec que Sánchez fa aquesta proposta sabent que tindria les de guanyar en tants cara a cares. Jo crec que acabarà passant, Sánchez és un tio que sempre ha sortit d'una lliga d'aquestes de debat universitaris, no? I en canvi Feijóo és més d'estar per casa, per entendre'n.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa sobre aquestes eleccions, perquè és clar, el dilluns passat quan es va anunciar veníem també d'unes altres eleccions com eren les municipals. Creus que tindrà incidència aquesta... Sort proclamar, no.
La convocatòria...
Que hagi convocat eleccions en el fet dels pactes en els ajuntaments, en els consistoris? Sobretot a Catalunya.
És dir, això enterbolirà molt els debats de convocatòria de Constitució d'Ajuntaments. De fet, jo, per exemple, crec que una de les persones que pot estar contenta a la convocatòria d'eleccions és Xavier Trias, perquè crec que Esquerra davant de l'escenari electoral tan proper seria molt difícil que ara fes un tripartit per fer alcalde Collboni. Per tant, fins i tot sense la convocatòria d'eleccions també em semblaria estrany que Ernest Maragall acabés donant suport a Collboni. Però
ho hagués tingut més fàcil si Ada Colau finalment hagués superat per aquelles...
Exacte. Si aquells petits 100 i pico vots haguessin fet el canvi. Però sí, evidentment ho enterbolirà. Jo crec que part de l'estratègia de Sánchez a l'hora d'avançar les eleccions és precisament això, que el resultat és molt fresc, que pel votant d'esquerres les victòries de PP i de Vox espanten, i que, per tant, aquest sentiment com de por està més vigent ara que del que estaria a finals d'any, no?
Vinga, i anem del Congrés al Parlament de Catalunya. Una mica això, el so del primavera? Sí. M'han dit que no s'escoltava del tot.
No, hi havia
nítid.
Alguns concerts que no s'acabaven de sentir bé, la veu també estava com molt llunyana, com hem vist aquí. I si hem de seguir parlant del tema Borràs, a mi se m'acabaran les cançons, perquè...
Déu-n'hi-do, es farà llarg, això,
Exacte, es farà llarg. Per què Parlament? Doncs perquè aquest divendres 9 de juny el ple del Parlament en principi escollirà un nou president per substituir a Laura Borràs, que ja no és diputada, després que a la mesa li retirés l'escó la setmana passada arrel del requeriment de la Junta Electoral Central, arrel a l'hora de la condemna per haver trossejat contractes en la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Tu creus que quan escolleixin nou president o presidenta del Parlament hi haurà nou show Borràs?
Possiblement hi haurà nou show Borràs tota aquesta setmana, tot i així...
Per això deia que va per llarg.
Exacte, no... Jo crec que Borràs encara té vida política, no institucional, però política jo sí, crec que sí que la té. Sembla ser que l'elecció seran de dos candidats, el que sabem fins ara, un donant dels comuns, que és Joan Carles Gallego, que presentarà un candidat, amb aquest discurs de, escolti, hi ha una majoria del que ells consideren progressista al Parlament, per tant no té sentit que la presidència caiguin junts, però jo, altra vegada, també per la proximitat de les eleccions, crec que seria estrany que Esquerra trenqués el pacte d'unitat, entre cometes, independentista.
I més després de sortir el president Aragonès a reclamar aquest tipus d'unitat.
Exactament. Demà, de fet, l'executiva de Junts decidirà qui proposarà per presidir el Parlament, i molt possiblement el nom que escollin serà qui acabarà guanyant la votació amb el suport d'Esquerra. Qui sembla que està més ben situada és Anna R, fins ara l'alcaldessa Vic, tot i que hi ha altres noms al si del partit que sonen. Ja veurem com es tancarà aquest debat demà.
Veurem què acaba passant. De moment, però, seguim amb Junts. Així, entre dos aguas.
Exactament. Aquesta no tenia lletra, però sabem tots el títol, no? Perquè aquesta setmana, a part de la diguéssim, la pèrdua de la presidència del Parlament de Laura Borràs, aquesta setmana també serà important per Junts. No només per certificar la mort institucional de la seva presidenta, sinó perquè acabarà celebrant primàries per escollir els caps de llista a les circumscripcions de Girona i Lleida.
Sí.
La setmana passada vam veure un moviment força estrafolari, no?, on Jaume Giró, l'exconseller d'Economia, va anunciar la seva voluntat de capçalar la candidatura de Junts al Congrés per acabar renunciant-hi en 24 hores, forçat molt probablement per Puigdemont, Borràs i Turull. Va durar una candidatura que va durar 24 hores. Suposo que el lideratge del partit, és a dir, Puigdemont, Borràs i Turull, no els interessava tornar a visualitzar la divisió al 50% que recorre les seves files, no?, entre els orgullosos hereus de la tradició convergent i els perfils més octubristes propers a les tesis de Puigdemont i Borràs.
Creus que triar Giró era triar una mica per Madrid un perfil nivell Trias?
Sí, s'acostava més a aquesta idea. De fet, el seu plantejament era dir, escolta, mentre siguem formant part de l'Estat, hem de ser Madrid i hem d'intentar arribar a acords. No? Aquesta era una mica la seva voluntat explícita. Per tant, no hi haurà primàries a Barcelona, tampoc hi haurà primàries a Girona, però la capacitat de controlar les candidatures díscoles no ha arribat al sud i a l'oest del país, perquè a Tarragona els militants juntaires hauran d'escollir entre Joan Maria Cruzet, que és també un representant més de la tradició convergent, i Héctor López Bofill, que és un dels nous incorporats independents en el món Junts, no?, fitxats en l'època del procés, i que ell ha dit que es presenta a les primàries per bloquejar la governabilitat d'Espanya i poder aixecar la suspensió de la declaració de la independència. Per tant, un discurs bastant antagònic al de Xavier Trias, per exemple, o el que podria fer Jaume Giró.
López Bofill, que no sé si ve de la famosa solidaritat, aquell invent de Jean Laporta.
Havia estat per
tot
allà.
Sí,
havia estat per allà. El Junts de Nogueres, els últims anys, s'ha destacat per aprofitar el Congrés com a plató de debats més a esquerres, no? A vegades veiem des de la tribuna del Congrés a Míriam Nogueres fotre clatellades a esquerra, més que no pas al govern central. Si la candidatura que es configuri de Junts està més enfocada a aquest bloqueig institucional i la investidura d'un potencial govern alternatiu a un pacte PP i Vox depengués dels seus vots, potser finalment podríem veure el trencament del partit de Puigdemont, no? Una mort llargament anunciada per l'evidència palmària que les dues ànimes tenen característiques aparentment irreconciliables. És a dir, jo m'imagino això, Sánchez presentant una candidatura que podria arribar a sortir escollida amb els vots de Junts i Junts dir que això no va amb ells perquè el seu és Catalunya, a veure com es morien les fitxes.
Clar, ara parlaves d'una mort llargament anunciada, i jo hi crec en aquesta mort llargament anunciada, però també crec que només hi ha una cosa que podria salvar-ho tot plegat, i fa temps que es va parlant i que es va debatent, etcètera, etcètera, que és la tornada de Puigdemont.
La tornada del Puigdemont podria reviscular, el que passa és que crec que seguiria, és a dir, crec que dins de Junts hi conviuen persones que veuen la política de manera antagònica, molt diferent, i el moment del país de maneres molt diferents. Per tant, jo crec que el potencial retorn de Puigdemont el que podria és posposar aquestes diferències que crec que de fons seguirien sent irreconciliables. El seu lideratge és molt ampli, és molt transversal dins del partit, però alguns se'l creuen profundament i d'altres el veuen més com una eina una eina del partit electoralment, no, crec jo.
I tot, ara que em parlaves de reviscular, tot plegat podria fer reviscular el PDeCAT?
És molt difícil des de fora de les institucions accedir-hi. Al PDeCAT, per exemple, li passava una cosa, no? A Barcelona, amb una candidatura de Trias, el PDeCAT no tenia espai i, per tant, va acabar allà dins. Si Giró finalment hagués apostat i hagués guanyat les primàries, el PDeCAT tampoc tindria espai. Ara, amb una candidatura de Nogueres, és possible que el PDeCAT pogués intentar lluitar per presentar-se a les eleccions al Congrés.
Vinga, va, obrim més temes. Esta noite folia, esta noite será. Aquestes són les tanxungueires, eh?
Aquestes són les tanxungueires gallegues, que deien que no havia fronteres, però de moment entre Sumar i Podemos encara hi ha una frontera que no han pogut trencar, no? Això, Això per què? Doncs perquè avui comença la setmana decisiva, perquè divendres és la data límit perquè es puguin presentar les coalicions que es presentaran a les eleccions al Congrés.
És el que dèiem una mica, no, Oriol, que en la convocatòria de les eleccions Pedro Sánchez descarrega una mica a la dreta, que no li dona gaire temps de fer-ho tot plegat i de reunificar-se, però sobretot l'esquerra.
Clar, jo crec que l'avançament, jo per mi, que respon a tres coses, crec. La que dèiem abans, que el sentiment de por per la potencial victòria del PP i Vox és alt per als votants d'esquerres, que agafa a Yolanda Díaz encara amb el pas canviat, sense tenir un any sencer per... És a dir, si ara aquesta setmana tanca, efectivament, la coalició Sumar amb Podemos dins, tindrà menys temps del que hagués tingut fins a finals d'any per ser una líder incontestada no, dins del seu sector. I després jo crec que hi ha un altre element en l'avançament electoral, que són els moviments de Telecinco. Jo crec que...
No és broma, això, eh?
No és broma. Jo crec que la perspectiva d'un últim trimestre de l'any amb les tardes de Telecinco controlades per Ana Rosa no eren bones pel PSOE, i, per tant, l'avançament electoral, com a mínim, com un element més, crec que no és negligible.
Sí, sí, Ana Rosa que ja dic que treballarà fins a aquestes eleccions.
Exacte. Dèiem que si la Yolanda Díaz no és capaç de convèncer Podemos d'anar plegats a les eleccions, això molt probablement afectarà negativament les seves perspectives electorals. Això, recordem que Espanya és un país que té una vintena de províncies que escullen només 4 diputats o menys, i als partits petits en aquestes províncies els hi costa molt tenir representació per tal i com es reparteixen els diputats. Si aquestes dues setmanes des de l'anunci de les eleccions han estat suficients per limitar les aspereses que hi ha entre la formació del post-15M i el moviment de la vicepresidenta, ho veurem aquesta setmana. Jo crec que els incentius per presentar-se junts són altíssims, que, per tant, a mi em sorprendria que acabessin anant separats, però és veritat que...
Va. Després de les que s'han tirat? Perquè déu-n'hi-do,
Em sorprendria perquè...
Inclús Pablo Iglesias des de fora.
Sí, que el paper de Pablo Iglesias també és interessant, perquè ja no té cap càrrec orgànic, però segueix governant des dels micròfons de manera molt
important.
I a mi em sorprendria, bàsicament, perquè si divendres fos el cas, jo pensaria que no es presenten, jo pensaria que és un moviment miop estratègicament per seva. Per tant, vaja, vull pensar que es posaran d'acord.
Si es presentessin per separat, creus que Sumar esgarraparia molts vots a Podemos?
Jo crec que sí, perquè...
La figura notòria de Yolanda Díaz.
La figura notòria de Yolanda Díaz, perquè d'alguna manera Sumar és una operació electoral, en el fons. I crec que part de les discrepàncies són aquestes. És a dir, Podemos és un partit estructurat amb ideologia, amb congressos, amb ponències, i Sumar és una estratègia, això, pensada per les eleccions i al voltant del lideratge de Yolanda Díaz. Llavors, són dues coses que tenen un encaix complicat, però jo crec que sí, que té més bona marca ara mateix Yolanda Díaz i Sumar que Podemos.
Va, començar amb aquesta secció avui parlant del Primavera Sound. Parlem del Primavera.
Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata.
Què tal la Rosalía al concert de Barcelona?
Fluixa.
Sí?
Fluixa de volum. Ella molt bona. Sí, a ella no se la sentia poc, però jo... No se la sentia gaire, però crec que era problema de l'equalització de la seva veu, Però bé...
M'han dit que va parlar molt català.
Va parlar català i anglès.
M'han dit, menys, de fet, l'Andreu,
Sí, va parlar català i anglès, menys quan es dirigia al tècnic de so per dir-li que li pugés el volum, amb qui deuen parlar en castellà, i li va dir, sube-me la ràdio.
No? Exacte.
Doncs posem la Rosalía per anunciar que aquest dijous comença l'aventura madrilenya del Festival Barceloní Més Internacional, que es va acabar aquest diumenge al Parc del Fòrum. I és que recordem que quan l'any passat l'organització va dir que faria una edició simultània entre Barcelona i Madrid, això va generar una certa polèmica, no?
Sí, no va agradar gaire,
No va agradar gaire. No, la decisió del festival venia després d'algunes discrepàncies amb l'Ajuntament i semblava, no?, una mica un cert xantatge institucional. Veurem com els hi va l'edició madrilenya. Aquests dies allà al Parc del Fòrum, veient el mar en aquell entorn tan xulo, que l'únic problema que té és que fa pudor a claveguera, pensava, home, és bastant imbatible aquest entorn, tenint en compte que això que ho fan a Madrid ho fan llunyíssim de la ciutat i en un entorn que ja veurem com els va.
Aquí a Barcelona, de moment, però, hi havia una organització, si no m'equivoco, de veïns que deien que molestava tot el soroll del Primavera. Es van fer notar o no?
Sí, de fet, estaven, com a mi, el dijous, quan jo vaig arribar, estaven a la sortida del metro, una manifestació petita de veïns queixant-se al soroll, que això que bueno, es pot entendre, perquè la veritat és que sí que en deu fer de soroll, són... Que, a més a més, als veïns de la zona se li acumulen uns quants festivals, no? I, per tant, un cert afartament és comprensible.
Va, que ens queden 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda, i ja hi ha el tema que ve ara.
Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres, sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya...
És que m'agraden molt els Pets, a mi.
És molt xula, aquesta cançó. S'han posat una mica nostàlgics, no?
Sí, sí, sí. Sí. Gent nerviosa, ja, eh?
Eh?
Gent nerviosa.
Gent nerviosa, sí, perquè en Pau treballa, però sobretot estudia, perquè aquesta setmana seran les proves d'accés a la universitat, no? Les Pau, que és la seva activitat de tota la vida.
La CELE.
Exacte, la CELE, no? La CELE que vam fer nosaltres, no? Els estudiants de segon de batxillerat i altres que venen d'altres vies d'accés, perquè hi ha altres vies d'accés per arribar a la selectivitat, s'examinaran de les matèries que porten, doncs, anys estudiant, perquè això és una mica acumulatiu, no? I amb el resultat de l'examen i la mitjana que els facin, les notes de batxillerat o dels cicles que hagin fet, tindran la nota de tall d'accés. M'agradaria recordar que a casa nostra el que determina l'accés a uns estudis o uns altres és simplement la nota que marca l'oferta i la demanda de places de cada carrera, cada universitat. És un sistema de mercat lliure, de pur preu.
Això t'anava a preguntar. Tu creus que és just, això?
S'ha
de posar una línia, això és evident.
S'ha de posar una línia, s'ha d'intentar que aquesta línia no tingui efectes negatius de renda, per exemple, no? Perquè els sistemes d'accés, allò que demanen, entrevistes, cartes de motivació, és veritat que poden acabar representant una limitació de renda que no seria justa, home, però que hi hagués un punt més d'entendre les motivacions de la persona, el perfil, fins i tot més enllà de la pura nota, no? Jo crec que tindria sentit. I crec que en algun moment podem obrir el debat sobre com s'accedeix a la universitat a casa nostra i també sobre quin paper té la universitat, perquè jo tinc la sensació que li demanem als estudis universitaris una excessiva professionalització en aquest país. Tenim una mica la universitat com una formació professional llarga, no? I a vegades jo crec que això genera una titulitis excessiva, fins i tot una oferta de títols reglats molt alta, i crec que la universitat hauria de ser un lloc més per estructurar-se el cap, més lliure, que la persona pogués anar-se configurant al llarg dels estudis una mica el que vol fer.
Això t'anava a dir, però igual em poso una mica romàntic, del romanticisme, vull dir, però la universitat, tu creus que ha perdut aquell l'esperit crític de l'estudiant?
Sí, una mica la sensació... Mira, jo vaig estudiar polítiques.
Sorpresa.
Però pensant una mica en els estudis, me n'adono que vaig escriure molt poc jo al llarg de la meva carrera. Pel que hauria d'haver sigut, no? I pel que es podia esperar d'una carrera com política. Es vaig escriure poquíssim. I dius, bueno, molt examen tipotest, molt, no? I llavors dius, ostres, no ho sé si estem fent exactament el que toca a la universitat. Amb molts reptes, perquè després els professors universitaris diuen, és que ens arriben amb uns nivells de preparació molt baixos, no? A vegades, i tothom va tirant la pilota enrere. Després vas a les escoles, diuen que el problema són els pares, i al final no, és una mica culpa de tothom i responsabilitat de ningú, al revés, no?
Tu la CELE, què? Com et va anar?
Jo era un estudiant mediocre, eh? No... A mi em va anar millor la CELE que el batxillerat.
Sí?
Sí, res, un puntet més. Un puntet més a la CELE
que el batxillerat. Però et va bé? Aquells que fan tanta rabieta?
Sí, una mica. No, i la veritat és que els exàmens de la CELE crec que... A mi m'agradaven. No estaven mal fets, els exàmens de la CELE. Tenien, no sé, era un tipus d'examen que no m'anava malament.
De què, tornem al primavera o no?
Tornem. Anem a Madrid.
Sí o no?
No.
No va dir, ui.
Té molt guardi.
És que un té una edat, ja, Oriol. Un té una edat. Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Adéu.
Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal. I a l'habitació somia amb una gironina que viu el bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta, quan veu molt molesta les cambreres dels locals. Però al mateix temps es mou.
nos pega.